segons va anunciar la seva fundació. Mohammadi, de 53 anys, ha estat arrestada de manera violenta per les forces de seguretat iranianes. Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Actualitzarem tots aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que aquest cap de setmana l'escriptora Empar Moliner i l'actriu Ana Rujas passen per Mallorca.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetàvem aquesta tercera i ja la darrera hora del programa d'avui divendres, són dia 12 de desembre, i tenim na Marga Cifra, el control tècnic, i avui també la connexió d'una actriu, Ana Rujas. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends.
Tot i que ara sona aquesta versió de The Beauty and the Beast d'Angela Lansbury, vos volem parlar de La Otra Bèstia, que és un espectacle multidisciplinar creat per Ana Rujas, on fa una exploració de com s'entrellacen el teatre, la poesia, la ficció i l'autobiografia. L'actriu invoca el seu alter ego, que és una criatura interior que l'habita, l'observa des de dins i s'expressa en cruesa i força visceral. Aquesta altra bèstia representa el conflicte entre la identitat i el desig de redempció, la lluita interna amb aquell monstre incontrolable que tots duim a de dins. Un tema ben interessant que volem comentar en profunditat precisament amb ella, amb Ana Rujas.
En profunditat.
Ana Rujas, que tu aquest diumenge al Teatre Principal de Palma amb aquesta La Otra Bèstia, i podem connectar amb ella, que encara és a Madrid. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal?
Qué ilusión.
¿Cuándo vienes? ¿Mañana?
Vamos el domingo, sí. El domingo.
Que estás trabajando, ¿no?
Sí, el sábado tengo que entregar un premio en los Forques, o sea que no podré, o sea, voy directa el domingo por la mañana, bueno, como siempre, que la gira es así, que llegas al sitio, haces un poco y vas al ruedo.
Es una buena cosa si tienes que entregar un premio también el sábado en esta gala, porque estás trabajando mucho ahora, Ana.
Sí, he estado trabajando, ha sido un año de mucho trabajo, la verdad, y con la gira y todo, ahora seguimos con la gira y escribiendo y tal. Bueno, sí, la verdad que un año muy, muy bonito, de mucho trabajo.
Y también mucha disciplina, me imagino, porque La Otra Bestia es obra de teatro, pero también es libro. ¿Qué surgió antes o fue una mezcla de todo? Porque tú eres así,
no,
de efervescente.
Bueno, la verdad que, o sea, no, el libro fue antes, hace ya como 4 años que empecé a escribirlo, y lo que pasa que es verdad que sí que también el libro recoge mucho como varios momentos donde he estado creando otras piezas, como Cardo, o como La Mujer Más Allá del Mundo, y ahora lo nuevo que estoy escribiendo también hay parte del final del libro que tiene que ver con lo nuevo que estoy haciendo. Es un poco una recopilación de o sea, voy escribiendo y claro, pilla por procesos que estoy pasando con otros proyectos. O sea, es como una bomba de todo en general. Entonces, esto se lo mandé a Luis Luque, que fue pieza indispensable para que La Otra Bestia surgiera. Y me llamó y me dijo, voy a programarte para la temporada que viene con La Otra Bestia. Y yo, pero a ver, Luis, esto es un libro. Y me dijo, sí, pero y quiero que te guíen José Martret y Pedro Ayose como directores de la pieza y dramaturgos, que hemos hecho la dramaturgia, bueno, lo han hecho ellos a raíz del libro, obviamente, y de reunirnos juntos y de crear un poco La Otra Bestia, porque al final parte de ese libro, pero es una pieza que ha cobrado vida propia y que no tiene nada que ver o sea, tiene que ver con el libro, se reconoce muchísimo, hay muchísimos textos del libro dentro de la pieza de teatro, pero es, ha cobrado vida nueva, ¿sabes? Digamos, como que no es el libro en sí.
He de decir que yo estoy un poco nervioso porque hablar con Cardo me tiene ilusionado. Solo, ya que lo has citado la serie, te quería preguntar, Ana, si va a haber segunda parte.
A ver, segunda parte ya hubo...
Si va a haber continuidad de la serie.
Sí, de la serie. Pues la verdad que nos lo están pidiendo a Claudia y a mí. Bueno, el otro día estuve con ella y decíamos, a lo mejor tenemos que hacer un remake, ¿sabes? Como que María resurge de algún lado, no sé. Puede ser, no, estamos súper abiertas, la verdad que no... También yo creo que ahora ella también está haciendo sus proyectos y yo los míos, y a lo mejor pues en un tiempo nos apetece volver a traer a María, a traer Cardo.
Pero ahora lo que sí que estás es en La Otra Bestia, que yo lo he definido como un espectáculo multidisciplinar creado por ti, con esa dramaturgia que te ayudaron los dos directores, Matret y el otro compañero, claro, que mezclas teatro, poesía, ficción, autobiografía, claro, todo esto sobre un escenario, ¿cómo se combina o cómo se gestiona esta coctelera?
Pues respirando muy profundo, no sé, la verdad es que fue un proceso muy intenso, como casi todo lo que me meto, la verdad que es bastante intenso, y ellos también, o sea, todo el equipo pasamos por bueno, al final como hablas tan con mucha honestidad de cosas o es como muy directo el texto, digamos, pues no te queda más remedio que remangarte los pantalones y meterte en el fango, porque no hay otra manera de abordar estas cosas. Y bueno, pues con su ayuda, con, no sé, bueno, poniéndonos muy, muy al servicio, mucha entrega, pues, bueno, duro, un proceso duro siempre, pero luego con buen resultado. A mí me parece que, bueno, no sé, yo siempre lo hago así, no sé hacerlo tanto.
Som en conversa amb la triu Anna Rujas, que aquest diumenge presentarà al Teatre Principal de Palma La Otra Bèstia, una obra de teatre basada en un text seu del qual s'ha fet una dramatúrgia, que és la que podreu veure al teatre. Claro, repassant tu carrera, vemos sèries com HKM, Hablan, Cantan, Mienten, 90-60-90, Hispania, però luego también coses muy personales, tu lo decías, como Cardo o La Mujer Más Fea del Mundo. Claro, ¿cómo fue este paso de hacer sèries juveniles o sèries como más mainstream para que naciera esta Ana Rujas, co-creadora de series, protagonista de sus cosas? No sé si fue fácil esa transición.
Bueno, a ver, yo creo que cuando uno empieza con 18 años o 19 y no, yo pues no tengo, o sea, no venía con familia que se dedicase a esto y tal, pues uno tiene que ir viendo también dónde resuena o dónde su corazón está mejor o dónde cómo sigue la carrera, ¿no? Yo creo que sí que pues sí que hay que tomar decisiones en momentos. Yo sí que considero que una carrera se toma, se construye tomando decisiones. Y también probando, ¿no? Yo creo que pues cuando empiezas hay que empezar, y también estoy muy agradecida también de empezar así. Luego también, esas directoras de casting que me vieron cuando tenía 18 años y me dieron la oportunidad, ahora me siguen dando oportunidades en cosas que me encantan y en películas que resuenan mucho conmigo o con directoras, ¿no? Y bueno, o sea, como que todo forma parte de esta profesión un poco, y uno tiene que ir luego pues enfocándose, ¿no? Entonces hubo un momento también de donde pues eso, estaba formándome con Juan Carlos, y ahí con Juan Carlos Coraza en la escuela, donde también conocí a Pedro Ayose, uno de los directores de esta pieza, que también hicimos Que sea estuve mis tristezas cuando salimos recién salidos de la escuela. Bueno, pues también tampoco era tan consciente de tomar decisiones, sí que tomas decisiones de lo que te gusta. A mí me gustaba crear y juntarme con gente talentosa para crear, y así lo hemos seguido haciendo y lo sigo haciendo. Entonces como que forma parte también de un poco de lo que he hecho siempre. Entonces hubo un momento que también igual de parar un poco de hacer cosas así como más en tele y centrarme más en el teatro y en investigar, y creo que eso fue muy importante luego para luego todo el salto, todo el cambio que vino, ¿no? Que un poco estaba ya predispuesta a que sucediese porque yo misma lo estaba desarrollando así.
Claro, porque Cardo, la serie a la que hacíamos referencia, ha sido un punto de inflexión en tu carrera porque tú la co-creaste, guionizaste y protagonizaste esta serie, también fue muy premiada, Premios Feroz, Premio Ondas, es decir, que en aquel momento fuiste muy la chica de moda y has sabido surfear esta ola y mantenerte y trabajar, que en una profesión como la vuestra no siempre es sencillo.
No, bueno, en cualquier profesión siempre suele ser muy, muy difícil, bueno, pero bueno, yo seguir trabajando, yo que sé, como que esto es lo que me ha seguido, o sea, me encanta, es lo que hago y como es, trabajando en proyectos que me gustaban y con gente que me interesaba mucho también, bueno, pues sí, como que surfear las olas, yo que sé, no sé si es fácil o difícil, yo he ido haciéndolo, no me daba cuenta, tampoco te das cuenta cuando estás, tampoco sé qué es estar en una ola, porque no sé si es, para mí sigo ahí como haciendo como poco a poco el camino, ¿sabes? Yo creo que es poco a poco.
Muchas de tus obras han tocado temas como la cuestión generacional, la identidad, la verdad emocional. No sé, como creadora, si ves un punto como de responsabilidad a la hora de reflejar lo que es la manera de pensar o la manera de ser de una generación, que es la tuya. Yo, por ejemplo, a mí lo que me encantó de Cardo es que a mí me acercó a una juventud que yo ya no tengo. Claro, yo tengo 46. A mí el mundo que refleja María, esto de salir de noche, tomar según qué cosas, quedar con gente, a mí eso ya es que me queda como muy lejos. Y claro, fue como mirar en un espejo que no es el mío, pero que me ayudó un poco a entender un poco a los jóvenes que hay a mi alrededor.
Supongo que Cardo fue eso, también fruto de las dos, de ese momento. Ahora también yo, por ejemplo, lo que estoy investigando pues tiene que ver con otras cosas que a lo mejor responden a mi generación o a lo que está, al panorama ahora mismo que estamos viviendo en general, artístico o social, un poco así, pero tampoco... O sea, como creadora yo no me siento tampoco a analizar un poco y a decir, ah, vamos a escribir sobre esto, ¿no? Yo me nace más desde una intuición o algo más visceral, o por lo menos yo funciono así, y igual coincide con lo que está sucediendo, ¿no? Con mi generación o con la sociedad en este momento, en un punto, mirando concretamente a un aspecto determinado, ¿no? Porque como lo siguiente que voy a hacer pues es un aspecto concreto de algo que no tiene nada que ver con Cardo, digamos, ¿sabes? Ya, para mí ya María, o sea, como todo eso que tú que dices ahora, ¿no? De esa generación, de ese salir, ese Madrid, ese vacío existencial, esa cosa de una edad concreta. Pues ahora, pues eso ya quedó ahí. Para mí ahora investigo otra cosa que me resuena más a mí ahora. A lo mejor coincide con mi generación, no lo sé.
Y seguiremos pendientes de esta investigación. Ana, te dejamos partir. Yo estaría hablando hasta mañana, pero me han dicho que tienes rodaje y yo soy muy disciplinado y por nada del mundo querría que te perdieras el croissant antes de la próxima toma. Per tant, Ana Rujas, aquest diumenge en el Teatre Principal, en La Otra Bèstia, una obra inclassificable, que vos recomanem a tots, perquè segur que vos encantarà. Ana Rujas, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme, os veo el domingo. Gracias.
Gracias. I tenim més coses que passen aquest cap de setmana.
Te'n recordes aquell dibuixós del Superratón? No se vayan todavía, aún hay más. Idò, això és Tentol, perquè demà dissabte, dia 13 de desembre, la Fundació Mallorca Literària convoca un dematí de literatura, música i gastronomia a la Casa Llorenç Villalonga, a Binissalem. L'acte central serà l'entrega dels Premis Mallorca 2025 de creació literària i de fotografia, però l'esdeveniment inclourà dos maridatges creatius amb en Pa Moliner i Miquel Calent, a més d'actuacions musicals en directe. Vins i llibres és un maridatge que combinarà reflexió literària en tas de vins, que és la proposta que farà una escriptora que en aquest programa mos encanta, com és en Pa Moliner.
Que crec que acaba d'aterrar a Mallorca. Empar, com estàs?
Hola, què tal? Sí, acabo d'aterrar.
Benvinguda, ja ets aquí.
Gràcies.
I quines ganes de saber-me com ho faràs, i sobretot tenim el gran dubte si serà literatura i vins de la terra o serà un poquet de tot.
Sí. Seran tres vins de la terra.
Sí?
Sí. Tres vins d'aquí. Per què? Perquè són extraordinaris. Perquè les varietats que hi ha aquí, com per exemple el Callet, aquestes varietats que potser un català, un balear, no sé, s'hi coneix, quan t'arriba un sommelier de l'altra punta del món d'Austràlia i les tasta, es queda esparverat i et diu, escolta una cosa, ja sabeu què teniu aquí? Però ja sabeu quina meravella és aquesta? Potser nosaltres, com a catalans, ens ho hem de creure més, tot això. Llavors, per tant, seran tres cellers d'aquí.
Tres cellers, i ja ho dèiem, que en part és una experta. I ho maridaràs amb llibres? I com,
amb llibres, estava pensant.
Com es fa?
Clar,
sí.
Mira, és, sempre és una excusa. És a dir, res és més bonic que posar-te a llegir una copa de vi. Res és més civilitzat, no? I més nosaltres, els mediterranis. I més nosaltres, que som una mica com els inventors de la civilització, i som també els resistents del vi, perquè ara mateix al món hi ha una demonització brutal del vi. Llavors, jo què faré? He pensat, agafaré algun autor que m'agrada molt de Mallorca, però no els faré tots tres mallorquins, perquè m'imagino que els que estiguin allà tastant els vins ja s'ho sabran molt. Però començaré amb l'Aibonet, perquè no es pot evitar.
I l'any que ve és l'Aibonet.
Clar. I de l'Aibonet me'n aniré al món.
I són...
Però l'Aibonet és un autor inabastable. Inabastable per mi, vaja.
Clar, però, en part, faràs llibres on que siguin ideals per llegir amb una copa de vi, que això serien tots,
sí,
o són llibres on surti el vi d'una manera o una altra?
Mira, són llibres on surt el vi d'una manera i una altra, per exemple, un dels llibres que he pensat, que això entronca amb l'Aibonet, és aquesta traducció que s'acaba de fer ara, que us recomano a tots, de Blackie Books, és en castellà, que l'ha fet la Roser Omar, de l'Evangeli de Mateu, traduïda directament del grec clàssic. Per què és rellevant aquesta traducció? Perquè la tradueix la Roser Omar, això que us deia, i és la primera traductora dona d'aquest Evangeli. I això és rellevant? Una mica. En aquest cas, és una mica rellevant, perquè, per exemple, si jo ara us dic que els deixebles seguien Jesús, en el nostre cap hi ha deixebles homes, però està provat, està escrit, que els seguien dones i nens, també. Llavors, la Roser, per fer-ho visible, això, que hi havia moltes dones velles que els seguien, doncs, en lloc de dir els deixebles, diu la gent. Per exemple, és una traducció molt bona que et mostra un Mateu col·loquial, sec, sorrut, amb uns deixebles una mica totxos que no entenen les metàfores de Jesús. És una traducció extraordinària, a més, una edició preciosa, amb imatges, un llibre preciós per regalar. I això, per què ve de Blai Bonet? Perquè Blai Bonet, ja ho sabeu, era un personatge literàriament religiós, però, com diu el Cuber, Blai Bonet té una religiositat que li surt de la bragueta. I això a mi m'encanta, m'agrada molt. M'agrada molt aquesta part de Blai Bonet. Per tant, serà una mica... I, clar, en aquest evangeli hi ha moltes escenes de vi, perquè el vi era quotidianíssim. Hi ha fins i tot una escena on Mateu demostra que Jesús era un bon sommelier. Ja.
Ah, sí?
Ho heu de llegir. Sí. Un sommelier amb el vi d'abans, per això.
Sí, d'aquella època, m'imagino.
Sí. I amb... Clar, no sabem res del vi d'aquella època.
No.
Diuen els experts que no ens agradaria, però vaja.
I amb una copa de vi s'escriu millor o no?
Aquesta és la gran pregunta. Jo diria que sí. Però, és a dir, tots aquests autors, Hemingway, Cheever, que han begut, fins i tot Vilamates, tots aquests autors que han propugnat, la Dorothy Parker, per exemple, beure mentre escrius mentre veus, per exemple, la Marguerite Duras, que és una altra de les autores que portaré. La Marguerite Duras va anar amb una tècnica de desintoxicació i quan ho explica és extraordinari. És a dir, el vi és una altra cosa que l'alcohol d'alta graduació. T'ha de durar aquesta copa. Te l'has de fer durar, l'has d'ensumar, li has de mostrar el respecte. És a dir, és un element viu que fa molt temps que està en aquella copa i que tu has de degustar escrivint. És el millor del món. Però no és el mateix que el que feia Hemingway, potser.
Clar, hi ha un dels teus títols, que m'ha fet gràcia, que parlàvem de vi, que és T'estim si he begut. No sé sí. si tu mateixa t'autocitaràs en aquest maridatge.
Mira, perquè T'estim si he begut, si li posessis una coma i un accent, podries dir T'estim si he begut. Però això és una mica la idea de... Jo quan escrivia aquest llibre, que ja fa molts anys, escoltava una cançó, ara no me'n recordo, era un grup de rap que es deia The Gang House, bueno, no me'n recordo com es deien, i deia, i tenien una cançó que deia I love you when I'm drunk, i anaven repetint I love you when I'm drunk and I'm pretty fucking drunk, que vol dir t'estimo quan he begut i avui vaig molt begut. Però també hi ha cançons que parlen del contrari, és a dir que la Duràs ho explica molt bé, això. És la decisió teva la de dir bec per ser feliç o continuo per no pensar en res. Doncs la idea és bec per ser feliç. Uh-huh. És a dir, bec amb intel·ligència.
Uh-huh. I amb moderació. M'imagino que clar, la cosa va en salt.
Clar, però això a la gent del vi no se li ha de dir.
No se pot dir.
No, ho dic en el sentit de dir que ja ho saben, ja ho fan.
Ah, clar.
Tota la gent del vi, tots els pagesos, o sigui, respecten molt el vi com per emborratxar-se de vi. Mm. I no vol dir que no passi, però el respecte és aquest deure intel·ligent.
Uh-huh. I demà a Fundació Mallorca Literària, com ho fareu? Veureu un... Podrà ser gent degustar aquest vi mentre tu facis sí. l'explicació del llibre?
Ah, exacte. Exactament. És a dir, posarem primer una copa d'un vi jove blanc, que aquest us el puc dir, si voleu, perquè el Kivia, que a mi m'encanta, és un vi que a tothom li agrada, aquest vi. És un vi per tothom, pels molt experts, pels poc experts. I amb el Kivia, probablement, com que és un vi jove, he pensat que o llegiré o explicaré una miqueta del l'Excepuer, del Baibonet, que us deveu saber tots de memòria. Però és igual, perquè és molt bo.
I així
aniré fent.
A qualque entrevista he llegit que tens certa tendència a evitar trobades socials, allò que tu vas batejar com a procrastinació social. No sé això com combina sí. amb un maridatge com el de demà.
Perquè a mi la gent m'agrada molt. La majoria de gent em sembla interessant. O, dit d'una altra manera... Però això, quan ho dic en xerrades o en tallers literats i tot això, molta gent em dona la raó i em diu que li passaria el mateix. És a dir, per mi, tothom del món tindria un sopar. O sigui, m'agradaria anar-hi a sopar una vegada. I hi ha gent que m'agrada molt amb la que soparia dues vegades. Hi ha gent que m'agrada molt amb la que soparia sempre. Però crec que no hi ha cap persona amb la que no soparia. Per saber com és la seva ànima. Però l'exploració de les persones m'agrada. O sigui, és una feina que m'agrada molt. Però potser per això em vaig ser escriptora.
Mm-hmm. Ara que parles, m'ha anat beníssim que diguessis per això em vaig fer escriptora. Com a escriptora i periodista, hem de dir que transites, o has transitat molt de formats, articles, contes, novel·les.
Sí,
res
sí.
de la narració és alié amb pa Moliner. Quin format et dona sí. més llibertat a l'hora d'escriure? No sé si...
És que estan molt... En aquests moments de la vida literària i periodística estan molt junts. El gènere, és a dir, els americans ens van ensenyar a fer-ho, això. Els americans van començar a dir, ostres, és que això que volem explicar ho podem fer literari. No cal que siguem secs, podem ser literaris. No, literari no vol dir refistolat, eh? Podem fer literatura d'una crònica futbolística i podem fer no ficció d'una vivència personal. És a dir, els gèneres es barregen molt, sobretot la crònica. Hi ha cròniques que són contes, hi ha articles que són contes, hi ha contes que són articles allargats. Però això és la gràcia, no? Ara mateix, que el periodisme literari només té sentit com a cosa reposada. És a dir, tu per què llegeixes una crònica del partit que van fer ahir? Per què la llegeixes en un diari? Perquè no l'has vist? Perquè l'has vist? Perquè t'interessa el futbol i vols rebejar-t'hi? Només té sentit si aquell que t'ho explica t'ho expliques des del seu punt de vista. Perquè i tu ja ho saps, què ha passat. Només vols saber què diu aquell. I aquesta és la qüestió també en la literatura moderna, ara mateix. És a dir, el concepte de novel·la ara ha traspassat, perquè, i ara fixeu-vos, quina literatura està de moda ara mateix, la literatura del jo. Això va per cicle, va passant.
Per èpoques, sí.
Sí, va per èpoques, un dia es posa de moda l'històrica, però dintre de la lleugeresa que hi ha ara en el món literari i del poc que llegeix la gent, també us ho diré.
La gent llegeix poc, però compra molt de llibres. Que no sé això si tu com a autora, que evidentment n'has de vendre, no sé què t'estimes més, que te comprin o que te llegeixin.
Que em llegeixin, sens dubte. Però mira, et dic una cosa, sempre fem aquesta broma per Sant Jordi. Vosaltres compreu el llibre, si a sobre us el llegiu, ja ens encantarà. Però és a dir, sí que ens interessa que la indústria del llibre vagi molt bé. I en aquest sentit, jo abans no ho deia, però ara a cada bolo literari que vaig, primer els dic, escolteu, compreu en llibreries. I sempre explico el mateix. Una vegada estava en una llibreria, amb un bolo d'aquests que fan, que ho fan tan ben pensat, que et posen una tauleta i et posen una copa de vi i unes cadires i de vegades unes pastes perquè la gent estigui contenta i t'escolten, no? Vull dir, què més vols, no? I era Sabadell, això. I com que era els vols de Sant Jordi, era al carrer. A la llibreria havien posat unes tauletes al carrer. I mentre estàvem fent aquella presentació, arriba un motorista d'Amazon amb un llibre i pica al primer pis dels baixos d'aquella llibreria. O sigui, hi havia una persona que vivia a dalt de la llibreria i havia demanat un llibre d'Amazon. I vaig pensar, però quina desolació, però quin desastre. Perquè si a tu t'agrada anar a comprar-te les coses boniques del món, com per exemple vi, roba, llibres, les coses que són cultura, sabates, menjar, a tu t'agrada que el venedor et doni rotllo. Jo quan vaig a comprar llibres m'agrada que em diguin, no, aquest no te'l quedis, queda't aquest. I quan vaig a comprar pernil dolç, m'agrada explicar, com les senyores d'abans, per qui el compro. Posi'm el primet, que és per la meva filla. És a dir, a mi m'agrada que les coses que m'agraden, compartir-les amb aquell prescriptor, no? Ja està, i a vosaltres us deu passar parlant de ràdio. Has sentit això? O jo us preguntaré, escolteu, aquesta entrevista que heu fet abans, la pel·lícula me la recomaneu? Sí, o no. Ostres, la gent interessada per la cultura vol això.
Sí.
Per tant, s'ha d'anar a les llibreries, però perquè ens agrada, i perquè els venedors els encanta donar rotllo. Perquè no hi ha res que ens agradi més que parlar de lo nostre.
I
no?
I no sé si hi haurà molt de lectors, però sí moltes persones que se presenten a premis, perquè 500 obres s'han presentat enguany en aquest Premis de Mallorca de Creació Literària, que és demà allà on seran en Parc Moliner fent aquest tas de 20 llibres. Sí. Per tant, sí que hi ha bona salut en aquest sentit.
Hi ha molta gent que es presenta a premis, hi ha molta gent que escriu, i això no vol dir que siguin lectors, de vegades. Vull dir, hi ha vegades que i vosaltres us passarà entrevistant autors. Quan arriba Sant Jordi, us pot venir un autor. Jo sempre quan arriben els vols de Sant Jordi, i venen autors, i llavors és el gran moment que els autors surten per la tele, llavors ja no, després. I venen els autors, un autor mediàtic, un no mediàtic, un que ha fet un llibre sobre com començar a fumar, jo què sé. I llavors, a mi sempre m'agrada preguntar-li, què estàs llegint? Per saber. Hi ha vegades que en tot un any aquells autors només han llegit un llibre que és el seu. i s'ha acabat. I però això és així, i és així. I sempre ho dic, això, la gran època de la novel·la històrica, no la novel·la històrica del Robert Graves, enterrat aquí, o de la Yourcenar, no. La novel·la històrica aquesta que s'ha posat de moda d'aquesta manera. Doncs els autors de novel·la històrica tampoc han llegit a la Yourcenar, però no passa res perquè els seus lectors tampoc. Mm-hmm. És a dir, és un moment de lleugeresa màxima. Però
si voleu aprofundir...
La insuportable lleugeresa de l'ésser. Ara que has dit això, me'n record que jo fa un parell d'anys estava en un programa cultural que se deia Ítaca, que feien a la televisió de Mallorca, i jo feia una secció que li anava demanant a la gent quin llibre me recomanes. I vaig anar a la presentació d'un llibre i li vaig demanar a l'autor quin llibre recomanaries en els nostres telespectadors. I va dir, es meu.
Clar, però a veure... Jo això
i m'ho vaig quedar regirat, i quan li vaig dir...
Jo això encara ho entenc, però...
No, i ja va dir, no, un que no siguis teu, perquè d'esteu ja en parlàvem a la peça. I aleshores me va dir un clàssic de clàssics, que és El petit príncep. Quan recomanen El petit príncep, és quan saps que pot ser a les biblioteques, només hi ha anat per anar a fer un riu en el bany. Que aquestes coses passen, estimada en Pa. Me queda 30 segons, però te volia demanar, quan tindrem llibre nou d'en Pa Moliner?
Ja mateix, mira, justament, i m'agrada haver vingut aquí perquè haig d'entregar com el text, la primera correcció, dilluns. I he pensat, ai, que bé, me l'emporto aquí per aquest moment tan bonic de les correccions. No m'enrotllo més perquè has dit 30 segons, però...
Només vull demanar-te...
Demà hi sereu?
Clar, com que ets prolífica, te volia demanar, és novel·la?
És novel·la, sí.
Novel·la, ai.
És novel·la.
Jo que som molt, és que jo som molt fan de Benvolguda, ja he llegit un parell de pits. No, ho dic ara fora bromes, ets una de les meves autores, i parlant tu sempre és un plaer. D'horres, ara contaré els dies, perquè surti s'anunci.
Demà saludem-nos.
Idò, ja ho sabeu.
No, jo hi seré. Clar.
Demà, maridatge en Pa Moliner, també amb en Miquel Calent, i llavors, sobretot, que se coneixeran quins són els premis de creació literària, els Premis Mallorca de Creació Literària i Fotografia 2025.
Que bé. Aviam, en quina llengua
estaran. Una ferrada, en part, fins demà.
Fins demà.
Adeu.
Adeu.
El paraulòmetre.
Som en Toni.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
Quina és la darrera paraula que dius quan te'n vas a dormir?
Bona nit.
I quina és la paraula més llarga que saps?
Esternocle i mastoideu.
La més curta?
Amor.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Diria que cap.
I quina és l'expressió que t'agrada més i per què?
No sé què dir-te. Ventura, tu el món...
Quina és la paraula que més te repeteixes?
No sabria dir-te.
I quina paraula fa't servir per saludar?
Bones.
I quina és la paraula més amorosa que fa't servir?
T'estim.
Què li dius a l'acte sexual?
Polvo, pintura.
Quina cançó t'agrada?
Jo m'agrada tot, la d'Antònia Font, però me quedaria amb Alegria.
I alegria, ses vets s'aixapen de riure. I alegria, ses òrbites en sincronia.
Fem un tèntol. TV3 Ràdio és entreteniment. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quina paraula creus que s'està perdent?
Per recordar paraules que ja estan en desús, sempre penso en les meves predines. La meva predina deia batzol, per dir beneit. No siguis batzol. És una paraula que l'empleàvem més de petits i ja pareix que està en desús. Bàmbol, batzol, nyosclo, de vegades també deia. Hi havia diverses maneres de dir-ho. Vinga, salut per tothom.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, t'has fet esperar aquesta setmana?
Per què?
No sé, perquè falten 20 minuts per acabar el programa.
Perquè divendres i ja s'està acabant. Estem tot setmanal.
Sempre és un bon moment per escoltar música.
Sí, tant que sí.
I avui a les cançons dels altres s'està parlant molt d'en Robe Iniesta, aquesta setmana, però per encapsular la carrera i la vida d'aquest músic, val que centrem en un moment específic?
Sí, quan... el llançament de la primera maqueta Extremoduro, perquè igual que l'Oreja de Van Gogh, que ja en vam parlar un dia, o d'aquella maqueta tan mítica d'Estopa, Extremoduro també va tenir sa seua. Les primeres lletres que va escriure Robe Iniesta van acabar enregistrades gràcies, i això és sa peculiaritat, al que molts consideren com el primer crowdfunding, almenys el primer crowdfunding conegut de sa música espanyola.
Paso las horas sin comer, pinto la vida sin papel, vuelo en el aire sin motor. Primero rompo el corazón de un mundo que no puedes ver, luego me vuelvo a mi rincón. Encerrado en mi habitación, creo que ya salgo.
Aquesta col·lecta de dos vés per gravar el disc, una espècie de prevenda, no se podia fer com es fa des d'una dècada ençà,
Pablo. Un poquet més ja, sí.
Perquè estan parlant de 1988 i no hi havia internet, no se podia fer un crowdfunding com aquest que coneixem ara.
I Robe i els seus dos amics amb els que va muntar Extremoduro, un bateria i un altre guitarrista, els quals els hi deien, el seu malnom era Luis Bonfanta, que m'encanta, i va ser qui va tenir la idea que tres bateria, i en el guitarrista li deien Salo, estaven, com es diu, Extremadura arrutxaos, és a dir, no tenien un canet dins la burjaca. I clar, doncs, d'alguna manera havien d'anar a un estudi de gravació. En aquell moment jo m'imagino que a Plasència, al seu poble, no hi hauria cap banda on poder gravar un disc. Així que, què van idear? Doncs un crowdfunding, una recolecta de sous analògica, amb el mètode més clàssic que ens podem imaginar. Venda de cupons entre amics i coneguts.
Ah, mira, però van vendre cupons.
I esperar que es boca orella funcionés.
I va funcionar,
sí, sí, mira. Jutgeu vosaltres mateixos. Van col·locar 250 participacions del disc, a 1.000 pessetes cadascuna.
Sí, eren molt de dos vés, 1.000 pessetes.
Eren sous. He mirat la conversió i crec que venen a ser uns 25 euros així, que no està malament per aquella època, a més... Clar, tractant-se d'un paperet, perquè després t'havies de fiar d'aquells tres personatges que anessin on havien d'anar a gravar el disc i que després el disc fos bo.
Sí, però 1.000 pessetes ja era com... Uf, això va 1.000 pessetes.
Sí. Era com pujar un esglaonet. Exacte.
I tot i així, 250 participacions se'n varen vendre.
Totes venudes. La majoria a Plasència, que és un poble gran o ciutat petita, ja que cadascú tri... Tots tres eren d'allà. En gener del 89, amb aquest quart de milió de pessetes, que
clar,
impressiona encara més, això era un gran sou, un molt bon sou en aquella època. Dins la burjaca, vull pensar que van fer per administrar-ho bé, doncs van agafar un tren,
se'n van cap a Madrid i els Diplomàtic, que era el nom d'uns estudis que gestionava en aquell moment Félix Arriba, exbateria dels Pequeñiques, una banda molt curiosa perquè és on van començar Juan Pardo i Júnior, el que va ser marit de Rocío Dúrcal. O sigui, no t'imagines que aquest personatge doncs gravi un disc...
Extremoduro, el primer disc.
El primer disc, o sigui, el que ja duia com a etiqueta, a sa coberta, doncs apel·latiu de rock transgressiu, que sota aquesta etiqueta pareixia que tot es podia dir, no? Clar, en aquests estudis de Madrid, Extremo grava les seves primeres 7 cançons. Almenys 5 d'elles... els fan, les consideren, perquè avui sí que he de parlar com a fan en primera persona, com himnes que van acompanyar el grup en els seus concerts durant tota la resta de la seva trajectòria, com per exemple aquest Decidir.
Más sencillo así, comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti.
Una curiositat d'aquest crowdfunding d'Extremoduro, que avui, com a mínim, hauria tingut un moment viral a xarxes com Twitter, va ser la decisió d'enviar els cupons que van vendre entre amics i coneguts a 4 adreces molt concretes, Pablo?
Ses de l'Ajuntament de Madrid, el Ministeri de Defensa i els palaus de la Moncloa i la Zarzuela.
Ni menys ni manco.
Ni més ni menys, sí. L'alcalde socialista, Juan Barranco, el ministre, també socialista, Narcís Serra, que diuen que va rebre aquest cupó, Margalia, no sé si te'n recordes, perquè havia sortit en premsa que el seu ministeri havia comprat un piano de cua, perquè crec que Narcís Serra toca el piano. Me vol sonar. Segurament si algun oient un poc veterada d'entú ho està sentint, doncs tal vegada
li...
Sí, se'n recordi. Després, en Felipe González, inquilí del palau de la Moncloa en aquell moment, i alerta, la reina Sofia, perquè anava a nom d'ella, doncs, aquesta carta que van enviar a Zarzuela. Doncs, aquests 4 personatges, molt coneguts a l'Espanya en aquest moment, van patir el buzoneo de Robe Iniesta. I anem a citar sa font concreta. Almenys així ho diu un article de Manuel Javois, publicat ja fa molts anys, en 2013, quan ell col·laborava al Mundo. Des de la Casa Reial van tenir sa deferència de contestar a Extremoduro. I sabeu què deia aquest missatge? Anava carregat d'ironia monàrquica, crec jo. Perquè van contestar, la Casa Reial no és un hospici per a músics.
No vino el rei, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios.
Jesucristo García era una d'aquestes 7 cançons d'aquella maqueta primera d'Extremoduro i sense dubte una de les que més popularitat li va donar en aquesta banda. Però, Pablo, quina creus que en seria el motiu? Quin creus que seria el motiu d'aquest èxit?
Doncs mira, Margalida, crec que cançons com Jesucristo García, i especialment aquesta, s'han tornat a gravar 2 vegades més, perquè després d'aquesta maqueta o les 7 cançons d'aquella maqueta es converteixen en disc uns anys més tard, el 94, quan Extremoduro ja n'ha tret 3 en el mercat, i després el 2004, en un recopilatori, doncs es tornen a gravar amb millor so i millors músics, també, perquè en Salo i en Luis Bonfanta van sortir del grup després d'aquesta maqueta.
Només queda en Robe.
Sí, en Robe doncs, els va convidar a marxar perquè necessitava ja músics un poc més professionals. Sí. Ni que fos dalt de l'escenari. Però responent a la teva pregunta, jo crec que Jesucristo García vendria a ser com una espècie de fórmula patentada per Robe Iniesta per escriure cançons. Allà sa primera persona, allà una mescla de fets biogràfics amb històries viscudes de molt a prop, de fet aquí allà...
I molt d'aquella època.
I molt d'aquella època. Hi ha una referència molt clara a Evaristo, cantant de la Polla Records, que diu «Soy Evaristo, el rei de la baraja», doncs es refereix a ell. I també, lògicament, al·lusions explícites a ses drogues, a sa necessitat de drogar-se també, al mono, també referències sexuals doncs molt clares i una irreverència màxima fins a arribar a sa blasfemi, que es veu, per exemple, altres cançons molt conegudes que vendrien després, no massa després, com, per exemple, «Dónde están mis amigos», Esclarecido o del Toya.
Un día me vi metido en la heroína, a un hubo más, menuda pesadilla, crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas.
Aquesta cançó, Pablo, també va ser allò més paregut al primer videoclip que va gravar Extremoduro.
Sí, molt abans dels videoclips de cançons com So Payaso, que crec que va ser el primer que graven, sí, de forma més o menys professional, i és tot un riure. Doncs van gravar una actuació de Jesucristo García,
que ha corregut molt aquest dia.
Ha corregut moltíssim aquests dies. Sí, és com dels materials tradicionals més compartits, però no d'ara que s'ha mort en Robes, sinó de sempre. Perquè, clar, va ser una actuació que van fer a sa tele, i no a una tele qualsevol, perquè no penseu que van anar a sa televisió local de Plasència, allà a ensenyar el que havien pogut gravar amb aquell quart milió de pessetes. Era més grossa. Clar, Extremoduro, quan ningú els coneixia, i això, Margalida, també és molt de l'època, de finals dels 90, finals dels 80, principis dels 90, doncs, tot i que foren una banda molt de l'underground, que pràcticament no havien tocat fora d'Extremadura, es van colar a Televisió Espanyola, ni més ni menys, a un programa que llavors presentava en Tiner Rovira, que després seria director d'Operació Triunfo.
Exacto.
I que es va dir Plàstic.
Plàstic, se deia?
Sí, sí, sí.
I allò va sacar un boom.
Sí, sí, perquè al final del tema, l'altre guitarrista de sa banda, en Salo, tocat amb un tricorni, li disparava al bescoll amb una pistola a un Robi Iniesta, 1990, no sé quants atemptats n'hi hauria en el cap d'un trimestre, però no eren pocs. Un Robi Iniesta, que a més anava vestit amb una túnica blanca, que duia una granada en forma de bellota brodada en espit, que això es convertirà en un dels símbols del merchandising d'Extremoduro, i una corona d'espines per acabar sa disfressa. I mentre li disparava ja, aquesta cançó s'havia acabat, i el que sonava era Perdona a tu pueblo, señor, perdona a tu pueblo, señor.
La cuenta de las veces que...
I això es grava un 19 de gener de 1990. Clar, ja us podeu imaginar l'escàndol que es va formar i que no va anar més precisament per això, perquè era un programa en diferit. És a dir, això ja va formar un bon rebombori només mentre estava gravant i va provocar canvis a l'escaleta. Aquesta performance de Jesucristo García, que avançava tot el que era a punt de succeir a sa carrera Extremoduro, només es va emetre mesos després, en el seu moment, només per circuit català de Televisió Espanyola. I no sé si d'allà sortiria en alguna cinta de Beaquesa o
sí,
ja...
Sí, Coco va gravar perquè...
O ja aniria directament a internet i en el començament de YouTube, que era quan Extremoduro estava aturat. Exacte. Doncs va ser un bon material per als adolescents que en aquell moment començàvem a sentir aquestes lletres tan transgressives. Extremo, després d'aquesta gravació, guanyaria poc després un concurs de bandes emergents que va organitzar Yamaha i començaria a fer-se un públic arreu d'Espanya en gires molt precàries. Ara s'han recuperat moltes entrevistes d'en Robe i he llegit un titular on ell afirmava que es va tirar com 3 o 4 anys visquent pràcticament dins una furgoneta. Anant de bolo en bolo.
Per tot Espanya.
Per tot Espanya, sí. Uh-huh. Entre 1991 i 1993 sortirien al mercat 3 discos consecutius que va treure sa banda, que ja era pràcticament Robi Iniesta i músics convidats, encara no havia arribat Niñaki o Juan Ton, que eren sa prova, aquests 3 discos, un poc de tota sa música que en Robe tenia dins el cap i que va començar va poder treure quan aquesta maqueta va tenir èxit, no? I sa popularitat que també li va donar sa aparició a Televisió Espanyola, perquè tot i que van canviar l'escaleta i van enviar Jesucristo García a circuit català, a tot Espanya sí que es va emetre l'altra cançó que havien gravat a Plàstic aquell 19 de gener de 1990, un retrat càustic de sa terra natal de seu compositor.
I d'així va néixer Extremoduro, sí. Aquesta banda.
I no sé si pel que està a punt de dir sa cançó, no sé si la podem pujar un poc. Almenys a Plasència, Robe Iniesta i Extremoduro van estar molts anys sense poder tocar. Mm. I de fet, quan...
Per mort d'aquesta lletra.
Sí, per mort d'aquesta lletra, perquè, clar, és un retrat molt descarnat, però, mira, els meus 8 llinatges són extremenys. Jo trob que trobaries molt poca gent allà de diferents generacions, molt diferents, que no tinguessin això com una espècie d'himne sentimental, perquè hi ha una ironia darrere d'això, igual
però,
que darrere
de
pràcticament
que
tot el que feien Robe, que que és innegable. I és molt graciós perquè crec que la primera vegada que Extremoduro pot tocar Plasència, que és la gira que fan després del disc Ahila, on hi ha So Payaso i molts temes conegudíssims, que és el disc que realment els fa pràcticament sonar a la radiofórmula, doncs a la gravació d'aquest disc, en, no sé, en el començament de quina cançó, en Robin Esta diu alguna cosa així com vamos a dedicarle esta canción al señor alcalde. I la gent es torna boja perquè, perquè pràcticament tothom entenia quina era la referència que estava fent, però sí, un personatge inimitable.
Que va passar també per les Balears en un parell d'ocasions,
sí.
Com a Extremoduro i també com a Robe, perquè al final de la seva vida fa gira.
Fa un any escaig el teníem aquí a Son Fusteret, dia 12 d'octubre de l'any passat.
Feia gira,
solitari. Sí. I en solitari, a banda de la qualitat que puguen tenir les cançons i les lletres, que va canviar molt la manera de fer música, era una evolució total de la seva biografia, ja, com deia ell, no es drogava, bevia aigua mineral i s'anava a dormir ben prompte i matinava, doncs, una cosa molt bona de Robin Solitari és que li acompanyava una banda increïble. Segurament els millors músics amb els que ha tocat mai damunt un escenari són els de la seva darrera etapa. Així que haurem de seguir-los perquè en el projecte on estiguin segur que són amb ell.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pablo. Quedes amb nosaltres a Guateque.
Sí.
Molt diferent d'Extremoduro que Guateque.
Una altra veu de seda.
Se n'hi dia a dia. extrema i dura.
El Guateque Musical.
I de ser un Guateque ben diferent el que tenim ara, perquè el dedicam a Frank Sinatra. Imagineu-vos.
Així és, perquè tal dia com avui, de fa 110 anys, naixia a Hoboken, a Nova Jersey, Frank Albert Sinatra, més conegut arreu del món com The Voice, la veu. I aquesta efemèride serà l'excusa per dedicar-li un Guateque que comença a l'himne que va marcar la seva carrera i aquí Pablo Sierra ja li va dedicar unes cançons dels altres,
sí.
Perquè tothom se pensa que la cançó és originària de Polanca, quan en realitat en Polanca allò que va fer va ser fer una traducció d'en Claude François, de Com d'habitud, que ell ho va traduir per My Way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Encara que Bart Howard va compondre Fly Me to the Moon el 1954, la versió de Sinatra amb l'arranjament de Quincy Jones aviat es convertia en clàssic icònic del jazz pop. Es va associar tant a l'era espacial que fins i tot se la recorden les missions de l'Apollo. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. I New York, New York, és una declaració d'amor a la ciutat que mai dorm i que no va ser un gran èxit com a single en el moment del llançament. Però avui és sinònim de la ciutat a tot arreu. És la seva banda sonora. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. A
És un himne, no sé quan no va agradar al principi aquesta cançó.
No va agradar, i recorda'm que quan varen tomar les Torres Bessones va estar prohibida una bona temporada. Aquesta cançó no, el govern americà no va deixar que sonàs a les ràdios del país.
Era posar dit a Sanafra.
I precisament era la cançó que il·lustrava totes les peces que feien a l'estranger, aquí a New York. Però bé, més cançons. Strangers in the Night va ser el primer número 1 de Sinatra tant als Estats Units com al Regne Unit. Curiosament, malgrat el seu èxit, Sinatra ha confessat en més d'una ocasió, o va confessar al seu moment, que no li agradava gaire aquesta tonada. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night,
what were the chances we'd be sharing love. I de per no agradar-li com la canta. Per favor. Posa la pell de gallina. Més cançons.
Més cançons, tot i que no és original de Sinatra, la seva versió de That's Life es va convertir en un dels seus temes més reconeixibles a partir dels anys 60. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top.
I tancant ja per a detenir Something Stupid, el duet que Sinatra va fer amb la seva filla Nancy. La cançó va fer història perquè és un dels pocs duets que han arribat al número 1, al Billboard, cantats per una pare, per un pare i una filla. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
Quina llàstima que no la puguem escoltar sencera.
Ah, sí.
Aquestes dues grans veus. Però bé, avui amb Frank Sinatra acabar amb Miquel, Pablo, Celestí, Xisco, Marga, van cap de setmana.
Bon cap de setmana. Bon
cap de setmana.
I nosaltres tornem dilluns, una ferrada. I go and spoil it all by saying something stupid.